Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio. Mirades transversals amb Miquel Àngel Julià Hierro.
Mirades transversals, aquesta vegada amb un aire nadalenc. Oi, Miquel Àngel Julià?
Com estàs? Doncs sí, tenim un mirades transversals que és més transversal que mai, eh?
Sobretot molt interdisciplinar, perquè avui anem a parlar d'un d'aquests temes peluts, que és aquestes barreges de disciplines. I hi ha gent que s'hi emprenya per dir, no, però és que jo sóc interiorista, jo sóc dissenyador, i sembla que un no pot tocar el terreny de l'altre, i aquí és tot el contrari, oi?
Home, parlarem d'arquitectura, parlarem d'interiorisme, parlarem de decoració. Per cert, encara no hem dit on som, però m'agradaria dir on m'agradaria ser, que no podem ser-hi, però va lligat a tot el que acabes de dir.
Ara és una joieria?
Ara és una joieria, que ha anat canviant de nom, però que tothom coneix com Joieria Roca, de Josep Lluís Cert.
Sí.
És un projecte del 1934, moderna, però què hi havia abans?
Anteriorment era un local decorat a l'estil modernista, no?
Correcte, és el que es deia el Bar Torino, va existir de 1902-1911, però va ser una obra totalment coral. És a dir, per començar, el client era italià. I és el que va entrar una beguda alcohòlica, que és el vermut. És a dir, és el que va intentar i va aconseguir-ho entrar el vermut Martini i Rossi. I va decidir que volia el millor local per introduir aquesta beguda. Com ho va fer? Doncs va liar a tres arquitectes, Antoni Gaudí, Pere Falqués, Josep Puig i Cadafalch.
Déu-n'hi-do, eh?
Els va fer treballar plegats, és a dir, aquesta típica cosa de que els modernistes entre ells competien, doncs no, aquí col·laboraven, però és que a més va entrar decoradors, perquè teníem un decorador que era el Ricard Campmany, però hi havia escultors, pintors, molts industrials, molts artesans, i tot i que aquest local va durar poquet, fins i tot va guanyar el premi al millor local comercial en el concurs que feia en aquell moment l'Ajuntament de Barcelona. Cada any, les millors obres artístiques, perquè en aquell moment es parlava d'arquitectura des del punt de vista artístic. Llavors, hauria estat molt bé fer-ho allà. Però farem el mateix en un lloc. Estem al Nuts de Barcelona i, a més, estem amb el seu propietari i amb un dels codissenyadors, no? Tenim aquí a Josep Maria Morera. Què tal? Gràcies per estar amb nosaltres.
Salutacions.
Bon dia, bon dia.
És un plaer tenir-te al Perspectiva.
I tant, igualment.
Què tal, sense explicar aquest local, com va sorgir?
Això va ser una aventura, un projecte que teníem que fer a fora de Barcelona i que necessitava fer un projecte pilot, i vam escollir una antiga cocteleria que es deia Derby i la vam transformar en un espai d'experimentació. Ens va arribar la pandèmia, ens vam quedar a mitges, vam poder acabar el projecte que teníem entre mans a fora de Barcelona, i un cop la pandèmia va remetre, ens vam trobar que això s'havia d'acabar o de donar-li forma. I aquí sí que vam fer una mica el que t'ho has dit ara.
Perquè aquí ho vas fer amb el Lázaro...
Amb Lázaro Rosaviolán. I aquí hem anat recopilant i recuperant peces de diferents procedències, totes més o menys vinculades a l'entorn de l'Art Deco. I aquí hi ha coses que venen de França, que venen d'Amsterdam, que venen de Milán, per donar forma a un espai, pues, evidentment, singular. Que té molt que veure amb la pròpia funció que aquest espai vol tindre, que és la mixologia, que és fer còctels. Els còctels no deixen de ser també, a la vegada, la mescla de diferents productes que pretenen obtindre un resultat creatiu, perquè de la manera que tu mesclis diferents elements de productes alcohòlics, aconsegueixes o obtens productes amb característiques molt determinades, molt diferents. I igual que anàvem a buscar el resultat de la mixologia, aquest espai no ha deixat de ser també una mixologia de productes d'arreu del món.
Aquí el que crec que també és molt important és que l'experiència del que farem d'aquí una estona, espero, sí, que és el veure, el compartir la conversa, el celebrar, el que en retail es diu la caixa escènica, és molt important per l'experiència de viure l'espai. Hi ha una cosa que apareix al cartell a l'entrada que m'agradaria que expliquessis, que és l'origen del nom on estem, que és Nuts.
Nuts Indulgence Club.
Exacte.
Sí.
D'on ve aquest...
Per donar més dades, està en Muntanyà, en cantonada Rosselló, perquè potser la gent ja comença a fer boca i pensar, ostres, doncs vull anar-hi, no? Doncs això, és Muntanyà 147, no?
Sí. Mira, doncs ve del nom d'una cançó, d'un disc molt determinat de jazz, d'un cantant que es deia George Melly, que té una cançó que es diu Nuts, i que jo fa molts anys, doncs... em van regalar, estic parlant de l'any 78, fa uns quants anyets. Sempre em va semblar una cançó excepcional i un cantant excepcional. I aquella època, recordo perfectament que li vaig dir a la meva germana, si un dia faig un club, es dirà Nuts.
Perquè també ets músic, també.
No, gens. Jo sóc farmacèutic frustrat.
Ah, molt bé.
Que té bastant que veure amb la mixologia, perquè fas...
Com a mínim saps el que derivat, pots barrejar i el que no.
Sí, derivat cap al disseny, i he tingut la sort de treballar en molts bons projectes, sobretot amb l'eclosió de la renovació de la modernitat barcelonina dels anys 80 i 90. Doncs jo vaig acabar aterrissant a Eina, que més que ser una escola de disseny era, jo diria, una escola de formació, perquè ensenyar-nos a dissenyar no ens van ensenyar a dissenyar mai, però ens van donar una gran capacitat d'interpretar el que era la cultura.
D'allà el nom, Eina?
Sí.
Us van donar eines?
És que és així, és que al final a les escoles el que et donen són eines.
Continua sent igual. És un espai que és una eina...
Un seguit d'espais, eh?
Per no, això ara, també és cert.
Perquè recentment han creat aquest Eina Bosc, que és preciós, també.
Jo penso que va ser un fons de cultiu de capacitats de moltes persones que les van saber desenvolupar molt bé i he sortit professionals molt ben formats.
I tal com dius, va néixer de la mà de molts arquitectes, els seus orígens,
sí.
En el professorat, en la direcció, hi havia molt arquitecte.
Sí,
això ha anat evolucionant, però els inicis venen d'allà.
I tu abans has dit una cosa, i és veritat, tot aquest conjunt d'experiències o capacitats de creativitat expressades amb diferents llenguatges són els que fan que moltes vegades tu obtinguis un resultat excepcional. Quan parlaves abans del Bartolino i tot això, clar, la suma d'aquestes capacitats de desenvolupament creatiu amb diferents facetes formals i materials dona resultats una mica únics.
Uh-huh.
I aquí, amb el Lázaro, vam intentar el mateix. O sigui, el Lázaro és un gran creatiu, és un personatge renombrat en el món de l'interiorisme. Jo, a més, em dedico al tema de les identitats de marca i el que volia fer és una cosa que fos excepcional i única. I llavors, fer una cosa única requereix d'una certa... excentricitat, recerca, i el mateix que hem fet amb la part formal és el que hem fet també amb la part de mixologia, des de crear també un espai on, respectant la tradicionalitat del món de la cocteleria, posar-la al servei del consumidor perquè tingui una experiència excepcional i única.
Aquí afegiré una cosa, Josep Maria, si estàs d'acord, que crec que sí, a més a més donar peu ara presentar la persona que és el culpable en positiu que ens trobem avui aquí.
Ah, sí, també.
Jo crec que a tot el que has explicat del projecte caldria afegir la paraula valentia, risc,
sí,
innovació, i això hi ha un arquitecte modernista del que encara no hem parlat, que és Jujol, no?
Avui en parlarem molt, oi, de Josep Maria Jujol?
El que farem és introduir-lo, perquè crec que ens dona per un mirades transversals específic només de Jujol, per cert.
Sí, sí.
Aquí que has vist el que tenim?
Unes ampolles.
Sí, sí, això que dius, per deixar-ho clar. A més de posar en el mercat una experiència amb cocteleria, per la meva relació en el món del vi, és que tenim, o pretenem tenir, el que se'n diu un bar de vins, un bar a vens, com fan els francesos, i aprofitaré perquè també tenim aquí amb nosaltres un sommelier important que ens ajudarà una miqueta, però amb la meva voluntat d'oferir alguna cosa també excepcional era que, a més de còctels, tindrà una bona llista de vins.
Uh-huh.
Primer perquè la gent que va millor no ve o no té en aquell moment les ganes o la necessitat de beure un còctel, de degustar un bon vi. O un bon cava o un espumós. I la raó ve una miqueta de que, a més de parlar del que fem, parlarem del món del vi.
Doncs crec que ja tenim tots els ingredients, oi? Josep Maria Jujol, farmàcia o fórmules magistrals, si voleu, que al final s'acaben traduint en còctels, oi? Coupage, que relaciona el vi amb aquestes barreges, un sommelier, arquitectura, dissenyadors, i és clar que té a veure el vi amb Jujol. Bartomeu Gené, que és, com tu deies, el culpable en positiu del Blai de Montferri, ara sí, amb aquest regust jujolià tan especial, no?
Benvingut.
Moltes gràcies.
Arquitecte, ets màster en arquitectura i art per la litúrgia del Pontifici Institut de Sant Anselm, a Roma, correcte?
Exacte, sí, sí.
I de lo que parlem avui també va molt lligat amb això.
Fixa't una cosa, que has parlat de coses divines i això és un club que a més és indulgent. Sí, quan vens aquí et permets el luxe de perdonar-te algun pecat.
També és cert, i a part, dir vi... No. Quedem-nos amb el vi, no?
Bueno, aquí s'ha de dir que la meva vocació a arquitecte, en el meu imaginari arquitectònic, Jujol sempre ha sigut present, perquè la meva família ha estat sempre molt vinculada a l'obra del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri, i jo, siguent fill de Montferri, a més, naixent a la família que havia nascut, l'arquitectura vinculada a Jujol sempre ha sigut una cosa estreta. Llavors, quan estàvem a la universitat, justament parlant abans que parlàvem de l'eina, no? Doncs la universitat et dona les eines i et fa les preguntes, no? I doncs les respostes potser no les trobes de forma immediata, però sí que tens aquesta capacitat d'apropar-te millor a les respostes. I una d'elles va ser perquè vèiem la necessitat de portar arquitectes i gent que havia de dir alguna cosa en la nostra formació com a futurs arquitectes. I entre ells doncs, va vindre a Pep Llinàs, un gran estudiós de l'obra de Jujol.
Si no, més gran, eh?
Si no, més gran. Va vindre l'arquitecte gironès, va vindre en Campo Baeza. Campo Baeza va ser un exemple magnífic. Qui coneix la seva obra i qui ha tingut l'oportunitat de conèixer personalment, com va ser el nostre cas, és una persona que, vull dir, té tots els qualificatius en el bon sentit que se li pugui donar.
I un bon dia es veu equivocar i em veu copiar de mi.
Bueno, però recordo, va ser una ponència molt interessant per la multidireccionalitat, no?, que li bueno, vas donar...
És la conversa que estem parlant ara.
Sí.
Va ser pensar col·laborativament.
Totalment, de l'arquitectura i de quin vincle a la societat.
Has parlat de Pep Llinàs. Mm-hmm. Llavors, ara estem en un moment que segur que les notícies doncs, parlen de l'herència de
sí,
Jujol,
s'ha d'explicar, sí, perquè, esclar, es dona la circumstància, no és per treure aquest regust festiu, però és un moment luctuós, doncs ens ha deixat l'últim fill que quedava viu de Josep Maria Jujol, i bé, ara se suposa que entrarem en uns mesos de litigis, per dir-ho suaument, quan no de mal rotllo. Ja veurem quin caire agafarà tot això al llarg d'aquests mesos, doncs, pel gran llegat de Jujol, no? I serà un tema doncs, que n'haurem de parlar, no avui, oi? Però també hem d'explicar què ha passat això i...
Bartomeu, jo crec que algun dia, perquè és el que dèiem, Jujol dona per molt,
sí.
Algun dia hauríem de fer una trobada amb el Pep Llinàs. Posats a parlar, doncs, el Pep Llinàs podríem dir que té un germà que és John Malkovich. Un actor que, sí, que a més és un enamorat de Jujol, de la seva obra, del Teatre Metropol, que per cert va reformar el Llinàs. I com veieu, això sí que és un bon copaix, eh?
Sí, perquè Jujol té aquesta capacitat, tant en el cas de Malkovich com de Josep Llinàs, perquè recordem-ho, Josep Llinàs, la seva vocació, la seva formació com a arquitecte, no veu de la tradició de conèixer Jujol, com nosaltres ara sí. Vull dir, tenim l'oportunitat de que Jujol l'hem redescobert, encara l'estem descobrint, i ara heu parlat del llegat, que serà una oportunitat, penso jo, en positiu, doncs d'aquí en endavant, doncs conèixer més, millor, tota l'obra i tot el que ens va llegar. I, tornant enrere, a Llinàs, com a Malkovich, coneixen a Jujol coneixent la seva obra, no? I es sorprenen. El Llinàs amb la Casa Negra, a Sant Joan d'Espí, i Malkovich aquí a Diagonal, amb Sicília, a la Casa Planells, no? Quan es demanen i es confronten davant de l'obra de Jujol, es sorprenen de què és això, no? Aquest exercici lliure i alegre i disruptiu que es diu avui.
Per tant, queda pendent aquesta visita a les vostres vinyes a Montferri, al Camp de Tarragona, que això ho deixem per un altre dia, però bé, avui tenim aquí unes ampolles aquí
per a Sant Joan. Igualment m'agradaria aprofitar que el tenim aquí, sí. Vull fer una pregunta, perquè a més ho he introduït, però ho he introduït d'aquella manera, d'acord? I va lligat al vi, eh? Però, per tant, ara diré una suposició, em dirà si estic equivocat o no. Hi ha una sèrie d'edificis que estan com vinculats entre ells. Podríem parlar de Vista Vella, podríem parlar de la cripta a la Colònia Güell, podríem estar parlant ara de Montferri. Vista Vella es va fer amb un pressupost de mínims, però és que Montferri es va fer amb els diners de la gent del poble i, a més, es va fer com un lloc per evitar el peregrinatge haver d'anar a Montserrat i per tant podríem parlar-li que algun text teu i llicitar aquesta paraula i és preciosa de que Jujol feia arquitectura de proximitat.
Totalment.
Quilòmetre zero, però és que quilòmetre zero vol dir és que aquesta ermita està col·locat enmig.
Bueno, això són categories actuals però que a vegades per més cops que les diguis no vol dir que ho siguis més, no? Vull dir, de fet Jujol estic segur que mai se li va passar pel cap quilòmetre zero, sostenibilitat, proximitat, però sí que pensava, veient on estava, no? Aquest vincle de l'emplaçament amb la identitat, amb el lloc, ell el que fa és un edifici substitutiu de Montserrat, no? Sense caure en aquests objectes que avui de forma comuna, no? Estem habituats als objectes souvenirs, no? Un quan vol copiar una cosa la copia, no? Doncs Jujol sap actuar una mica com un vampir, no? En el sentit que sap xuclar l'essència d'aquesta tradició de segles de construir doncs, esglésies i innova amb els instruments que té a l'abast. Ell es troba amb un ferri. Has parlat de diners. La gent no disposava de diners. Ara bé, el que sí que disposava era del seu temps, que el temps es tradueix en diners. Però aquella gent, fa 100 anys, no podien demanar-li diners. Ara bé, pel sistema de prestació personal, que és amb el temps de la gent, s'aconseguia, amb la batuta de l'arquitecte, construir una obra que superava en escreix per comparació a qualsevol obra que hi hagués al voltant, perquè sí que s'insereix en la tradició de construir una església enmig d'un paisatge, enmig del terme, enmig del camp, com podria ser al llarg dels segles hi ha hagut, però per comparació no té res a veure amb les demés esglésies. Així...
Perquè una pregunta, o és llegenda urbana, la forma estructural, els pilars, les cúpules, busquen formar el que ara li diríem la skyline de Montserrat i que a més està dirigit com si fos un vaixell cap a Montserrat, o això és una llegenda?
Bueno, això ho heu encetat vosaltres el tema, benvinguts sigueu, quan vindreu ho veureu i ho podreu in situ conèixer-ho. Sense que t'ho expliquin, quan estàs allà ja et dones compte del que fa Jujol és traslladar aquest ideal propòsit, que és acostar la Mare de Déu de Montserrat i tot l'imaginari que hi ha allí al voltant, no? Aquestes muntanyes, aquests conglomerats, i traslladar-ho a Montferri, al Camp de Tarragona, eh? Perquè això també no oblidem-ho, situat geogràficament a Montferri, però amb una voluntat de servir a tot un territori, eh?
Bé, la ràdio no es veu amb ve baixa, oi? I des d'aquí on som, des del Nats Indulgence Club, tampoc podem veure Montserrat, oi? Però sí que ens podem veure amb ve alta el paisatge, no?
Completament d'acord, sí.
Perquè ens has portat aquí unes ampolles de blai de Montferri, blanc, negre i rosat, però és que, és clar, havíem de fer-ho amb un sommelier com Ilfo, no?
Per suposat.
David Amat, gràcies per ser el Perspectiva.
Hola, gràcies.
Fa estona que el veig encara de... Ostres, jo vull dir alguna cosa sobre això.
Bueno, és un gust, un plaer estar amb vosaltres i, bueno, actualment soc sommelier al restaurant Boca Grande i juntament amb Josep Maria, pues, hem compartit molts moments molt bonics aquí en Nats. I bueno, aquí estic per fer una cata i provar els productes de Blai de Montferri.
Per cert, el Boca Grande també és disseny del Ferrero Rocher Velan.
Sí. Efectivament, efectivament.
I l'ampolla d'aigua és meva.
Ah, molt bona aquesta.
L'ampolla d'aigua l'has dissenyat tu.
Sí.
Molt bé. I ara ens veurem un vi que l'etiqueta l'ha dissenyat ell, també, en Josep Maria.
Sí, perquè fins i tot hi ha sommeliers d'aigües, oi? Tu ets de vins, oi?
Jo de vins, sí, però més especial d'en vins.
Però és tota una categoria, un sommelier d'aigua també té la seva categoria.
Al final, tot el que es pot veure, al final es pot catar, no? Llavors el sommelier és la pràctica que fa, no? Poder valorar, observar un producte i poder dir la seva opinió, no?
Parlàvem, això, de farmàcia, de còctels, que són mixtures de barreges de disciplines a través de l'escola Eina, on s'hi barreja l'interiorisme amb el disseny, amb la decoració, amb l'arquitectura, i els sommeliers, doncs, teniu una paraula fonamental, que és el coupage, oi?
Efectivament. Bueno, el coupage és el conjunt de diferents varietats, no?, per buscar un resultat, no? I amb el vi, depèn de quines varietats, per buscar la puresa del terroir, pues es complementen, no? Hi ha varietats que igual són molt fresques i que necessiten un punx d'una mica més de potència, no? Llavors es van complementant per buscar un resultat i poder transmitir un territori on conjuntament conviuen aquestes varietats.
Explica'ns el que veurem ara.
D'entrada tenim dos blancs, un que és 100% macabeu, oi?
Efectivament, 100% macabeu, i és un ancestral, com bé diu el nom, és un vi espumós com es feia abans, no? Que és a partir d'una fermentació. Un vi blanc, quan no ha acabat de fermentar, es tapa i llavors queda un carbònic residual. A diferència del mètode tradicional, que el mètode tradicional té dues fermentacions. Llavors és molt més directe, molt més fresc.
Amb la segona fermentació, que és provocada,
sí,
perquè la primera fermentació és natural. La segona és natural, però provocada.
I que llavors maquilles més el producte, i ho bonic de, com diu el nom ancestral, és que és un producte molt més net i mantenint una miqueta més l'origen i el territori, no? Que és amb la primera fermentació s'acaba el producte, no?
Bartomeu, Blai de Montferri, abans es parlant de la família, dels teus estudis al voltant de Jujol, però aquest vi sorgeix d'unes vinyes que estan al costat de l'ermita. Explica'ns una mica l'origen.
El Blai de Montferri bàsicament és el renom de la casa. Si sóc nat a Montferri, com he dit prèviament, i el Blai és el renom en què som coneguts, no? Llavors, aquests vins l'únic que busquen és transmetre aquell llegat de generacions, de família.
Uala, vaja, que... Tenia moltes ganes de sortir.
Jo també vull parlar.
Jo també vull dir alguna cosa.
Salut a tothom, eh?
Molt.
amb el nas veus tot, tot, sobretot onet que és, i l'aroma primari que és la, la fruita blanca, no? La fruita blanca fresca, amb un punt cítric de llima, que tot això pots, ho guanyes, que és la fase olfativa, que si no tot ho perdries, no? La típica copa de flauta.
Abans, quan parlàvem del Torino, hem parlat d'artistes, escultors, i aquesta paraula que diré ara, doncs, no s'utilitzava, tot i que existia. Jujol, per exemple, tenia una cal·ligrafia i una manera d'escriure fantàstic. Ara estaríem parlant de branding, de disseny gràfic. I estem amb Josep Maria Morera, que és el que ha dissenyat les etiquetes.
D'identitat.
Com es crea una identitat d'una marca d'un vi?
Escoltant.
Escoltant aquí, el vi?
El procés creatiu, amb l'arquitectura passa el mateix. L'observació és bàsic. O sigui, i conèixer exactament i escoltar la persona que et porta el projecte davant és el primer que has de fer, escoltar-lo. Perquè aquesta persona té una idea, té un projecte, té alguna voluntat de posar en el mercat o en el món una idea i l'ha de convertir en algo que visualment sigui interpretable. Per tant, el que tu fas és crear un llenguatge, és pura comunicació.
Curiosament dels sentits, el que realment recordem més és el que estava comentant abans Amat, que és
el nas, sí.
Curiosament, sí. Tot i que tothom creiem que el visual és el que més recordem. Sí.
Encara que l'olfacte és el que té més memòria. Si tots ens posem a pensar, recordarem sempre l'olor de casa quan érem petits, les olors dels llocs on hem estat. O sigui, la memòria olfactiva és molt potent. El que passa és que és molt difícil de transmetre, perquè lo pots expressar verbalment, però és una descripció, i significar-la visualment és molt complexa. Jo diria que és molt difícil. Jo treballo també en el món del perfum, i el món del perfum em juga més amb les formes i amb les cerques d'interpretació dels conceptes més que amb els olors, perquè una poma, per molt que facis una forma de poma, no fa olor a poma.
Jo en aquest sentit tinc un record que segurament més d'un té, és que quan es van posar de moda els gin tònics,
sí,
ara, de nou, el primer gin tònic que em vaig prendre vaig tenir una sensació de déjà vu brutal. I no entenia el per què, però si és el meu primer gin tònic. I fa molt poc que he averiguat que el meu pare es prenia gin tònics, però com es prenia en aquella època, que era amb tubo, no amb la copa de bolon, i jo m'anava acabant els colins finals dels gin tònics. Per tant, passats unes quantes dècades, el meu primer gin tònic, el meu cap recordava aquell gust.
Jo crec que és molt important el que comentes, perquè com veia, també deia Josep Maria, que és la fase olfativa, és molt important els records, i és molt important la manera que utilitzem les paraules per transmitir aquestes sensacions. I el que em refereixo és que a vegades quan parlem dels vins diem recorda a pera, poma, al final no fa olor a pera, poma, sinó molecularment tenen coses similars i en recorden això, i és una manera de dir-li paraula en aquestes sensacions. Llavors, clar, és un vocabulari que és, sí, que és infinit. L'important és poder transmitir aquest aroma i aquest record.
Bueno, és quan dius, es dius, fa olor a net.
Clar.
Què és l'olor a net?
Una paraula clàssica, no?, que és el Sauvignon Blanc del Nou Món, que és a pilota de tennis, no?
Bon dia.
Que és aquest aroma, no?, superfresc, verd, no?, que el verd tampoc no té color, ho associem, per exemple, amb la gespa, no?
Sí.
Llavors, és aquests vocabularis que és un màgic de les cates de vins, que és poder debatir i cada un expressar quines paraules té a nivell de memòria gustativa per poder expressar el que està notant ara mateix.
Per això, jo sempre m'ho he preguntat, vosaltres les sommeliers, per això teniu una metodologia, un catàleg, una manera d'aplicar aquestes denominacions? Perquè, és clar, quan us sentim, dius, no, és que fa un aromes o regust de barrica de roure o de fruits morats o no sé què, i dius, bé, però cuidado, no? A veure, d'on ho traieu tot això?
Tot això és molt interessant, perquè jo quan vaig començar a estudiar la sommelleria, ara farà més o menys uns 10 anys, és com tornar a néixer, com tornar a aprendre tot això, no? I llavors, al final, és prestar atenció a coses que abans no prestaves atenció, que és començar a olorar. Vas en el bosc i anaves passejant i no et fixaves, no? Pues, hòstia, aquesta fulla, oloro. Et vas guardant i vas creant el que és una memòria olfativa. I a partir d'ara ja, llavors ja pots anar expressant quan vas catant.
Acabes de dir quan et vas formar. Per què et vas formar amb això? D'on venies? El com... Ara afegeixo més coses perquè les diguis totes de cop, no? El com, sí. Quan, com en un restaurant et relaciones amb el cap de sala? Com et relaciones amb el xef? I com fas que tot estigui, al final, al voltant del comensal?
Clar.
Que som nosaltres.
Pues,
com es treballa això?
És una història,
sí,
és una història molt bonica, perquè jo vaig estar viatjant als 18 anys, primer a Escòcia, a Edimburgo, i després, per tema de clima, vaig anar a Malta i vaig acabar en un hotel de gran luxe, un hotel que es deia Sant Giuliani, i estava treballant de cambrer normal, i ahir vaig conèixer per fi la figura de sommelier, i em va fascinar, que era aquella persona que es dedicava a expressar els vins, poder vendre grans ampolles i acabar amb la feina, i no típic de beure't una cerveseta o un gin tònic, no? Sinó abríem ampolles i provem els vins. I, hòstia, dintre de l'hostaleria trobo que això és màgic, no? I a part que feia menús maridatge, combinava plats amb diferents tipus de vins, i allà és quan em va enamorar tot això dintre del món de l'hostaleria, i quan vaig tornar a Barcelona vaig començar a estudiar el diploma.
Al final acabes fent una feina molt similar a aquesta trobada que he fet avui,
sí,
que és explicar una història.
Efectivament. Sí. Històries, territoris, i sobretot és molt important per poder expressar bé un vi és conèixer les persones que hi ha enrere fent-la, no? Llavors, perquè així l'entens. Quan coneixes la persona, veus el territori on està, entens el vi perquè és així.
I David, també seria, com ho deia abans, parlaves de que aquest espai s'havia fet al voltant de records.
Totalment.
Que és molt més senzill quan te'n vas d'aquí recordar l'experiència del que has begut, del que has estat prenent, però també tot el que ens envolta,
sí, sí,
torna a ser una suma de records.
Totalment. Sí, sí, aquí hi ha elements portats d'Itàlia dels anys 50, hi ha peces Art Deco portades d'Amsterdam, totes les finestres són les antigues finestres del Gran Hotel de Carcassonne, que són emplomats del finals del segle XIX, hi ha les baseries són d'una casa del carrer Montcada de Barcelona, però tot això no deixa de ser una cosa que ell també ho ha dit, que és que al final el que fem és comunicar. La comunicació pot ser no verbal, no? I llavors, de la mateixa manera que has de transmetre una idea, l'has de convertir en llenguatge. I és el que el sommelier fa, no? Ha de trobar formes d'expressió verbal que puguin fer la descripció de l'experiència a partir del producte que ha creat una persona. I aquesta persona, quan fa un producte, que té una idea, també te l'explica tu. Llavors, tot això és el que has de portar al terreny formal de que sigui comprensible. I llavors, quan em parlaves abans d'això de la creativitat o el disseny o fer les etiquetes o les formes de les ampolles, perquè pots intervindre la forma. O sigui, al final tens tres elements. Tens forma, tens color i tens simbologia. El llenguatge visual el pots transmetre amb aquests tres elements, perquè ningú mossega una ampolla, ningú l'escolta. Ai, la pot olorar, però no fa olor a res. La part dels sentits que no podem utilitzar en el món de la comunicació visual gràfica estan, però no els podem. El que podem és fer un ensamblatge i intentar que en el llenguatge visual, a través de la forma, el color i el símbol, puguem aproximar a la idea que aquella persona ha tingut de crear un producte. I per això aquí, a Blai de Montferri, independentment l'ampolla, no hem pogut intervindre en aquest cas amb la forma. Potser algun dia podríem fer-ho, perquè podríem fer una ampolla jujuliana.
Oi, seria fantàstic.
Existeix, eh? Jujol sí. Va dissenyar una ampolla.
Però, és qüestió d'inversió.
I no teniu un envasat premium allò amb aquesta ampolla?
No, a dia d'avui no.
Avui no, és temps al temps.
Tot arribarà,
tot arribarà. Però la recerca dels materials, de l'etiqueta, la naturalitat, la proximitat amb el terreny, una certa respecte a productes, no perquè siguin artesans són més nobles, però una certa naturalitat i honestitat. I després, un element que vaig descobrir quan em va ensenyar a l'origen del producte, doncs que hi ha una forma jujuliana en l'espai arquitectònic que em va semblar adient d'incorporar-la a la imatge del vi de la bodega. És un element molt simple, però suficientment icònic com perquè pugui estar present.
En aquest sentit, explicar, no, que és bonic perquè l'arquitectura compleix una funció social i, a més, cultural, no? I llavors hem arribat a tal punt que l'edifici de Jujol, fet fa 100 anys, en què hi participava la major part dels habitants del poble, a dia d'avui s'ha integrat tan bé l'obra en el lloc que una persona, quan visita Montferri o viu a Montferri o passa per Montferri, recorda la presència d'aquest edifici, no? Llavors, era del tot natural que a l'hora de fer un vi que traslladés el producte que s'elabora allà tingués aquest senyal d'identitat pròpia del santuari. En aquest cas, doncs, transformat de la mà de Josep Maria, ell va utilitzar aquest dibuix, que està en forma trucalat a l'etiqueta, d'aquests sis cors que formen una flor, que són els vitralls per on entra la llum exterior al santuari cap dins. Que jo, a mi m'agrada explicar-ho així, si tota l'ampolla estigués empaparada, només veuries el color del vi a través d'aquest troquel.
D'aquests cors.
D'aquests cors, que passa d'igual manera quan estàs al santuari. Ell desmaterialitza l'espai, que això és un ús propi del gòtic, en la irrupció de la il·luminació de l'exterior en forma de cors, no? Que són aquests sis cors que formen aquesta flor.
Jo quan m'ho vas explicar era tan interessant i tan maco, per simple, perquè a vegades, i això amb l'arquitectura també passa, a vegades la simplicitat, que sembla una falta de creativitat, és a l'invers. Aquesta obtenció de la simplicitat per expressar és un exercici intel·lectual molt més interessant que la complexitat de la creativitat dels...
Perquè sí. De fet, aquí podríem parlar...
No necessites més.
De fet, aquí podríem parlar de la pròpia estructura de l'edifici, no? Que això ja en parlarem abastament, però es basa en uns arcs catenaris. Que els arcs catenaris és la forma més simple per excel·lència. Vull dir, no necessita contraforç, no necessita cap mena de subjecte passiu que aguanti l'estructura, sinó ella mateixa és autoportant. I com va arribar allí? Doncs observant la naturalesa.
Volia comentar que també una miqueta la filosofia que tens a la fe dels vins és uns vins de mínima intervenció, no? Sense maquillatge i buscant l'essència del territori amb la màxima naturalitat. No crec que una miqueta, ja que esteu parlant de l'arquitectura i dels dissenys, no? També els vins que fas són vins no maquillats, llevadures autòctones, mínima intervenció, no? Donant a entendre el territori. No? Té alguna cosa a veure amb la filosofia també pensada...
I acaba sent també, que ho hem dit abans, quan estàvem parlant dels modernistes, hem parlant del Bartorino, no? De treball en equip, per fer un vi, participa molta gent, i algú pot fer la primera part i acabar una altra. És a dir, el propi Montferri, ara obro un altre meló que podríem parlar de la Sagrada Família. Montferri no el va acabar Jujol, el va acabar en Joan Bassegoda i Nonell.
Bueno, el Joan Bassegoda i Nonell i tot un equip tècnic molt seriós en què van plantejar i van estudiar l'obra. No hi ha un segon projecte del santuari, hi ha un mateix projecte. Ara bé, és veritat que en Jujol ja era mort, però això tornem a allò d'abans quan parlàvem de les categories.
Sí.
Es va parar l'any 33, ben bé, que va ser enmig d'un període convuls de la història d'aquest país, i no es va reemprendre l'obra fins a l'any 85. Ben bé, podríem dir... Sí, l'obra fins al 85. El 1999 es va inaugurar. Ara bé, tornem a parlar això que es parlava de les categories. No? Fins a quin punt importa si va ser Jujol o no va ser Jujol físicament qui acabés l'edifici? Quan és a la finalitat a la que es deu. Vull dir, és molt propi de la nostra societat pensar d'una forma més antropocèntrica, no? A la persona, no? De fet, qualsevol projecte porta la firma d'un arquitecte i fins que no superes tot el plec de condicions i totes les normatives i les llicències no arribes a construir. Però ens hem de fer un pas enrere i situar-nos 100 anys abans. Això és un encàrrec que no hi ha un encàrrec per escrit. Això és un encàrrec que no hi ha honoraris. Com deia un ajudant, el Manuel Brullet, que havia treballat al costat de Jujol, deia, és un anàrquic catòlic, perquè no coneix ni horaris ni honoraris. I efectivament, vull dir, el projecte del Santuari Montferri no hi ha honoraris. Això és important destacar-ho sense menysprear, perquè si no hagués hagut la mà de Jujol, és inevitable pensar que no tindríem aquest edifici. Però pensar que sense Jujol no es pot acabar un edifici, també foren una mica presumptuós, no? Així, vaja, Gaudí mateix, fem aquí una transversió molt gran amb la Sagrada Família, ell mateix reconeixia per la seva pròpia veu que ell no veuria acabada la Sagrada Família, així com també la va començar agafant el relleu d'un altre arquitecte.
Veus com em deia que obria un meló?
Sí, sí.
Hem d'anar-hi.
Per cert, Josep Maria Morera és dissenyador, però va estudiar eina, i avui hem parlat, i ho hem fet amb tu, hem parlat de modernisme, d'art deco, arts and crafts. Creus que hi ha un fil conductor en els estils? Què hi ha en comú?
Sí, clar, som hereus del passat. Si no tires del que coneixes, del que et formes, no fas res més que fer un seguiment del coneixement. O sigui, això a més... Quan parlem de cultura i parlem d'identitats i parlem del coneixement, som fills del que hem heretat de la nostra societat i de la nostra relació amb el món. I evidentment cada espai genera les seves pròpies elements identitaris i et formen d'alguna manera. Com tu el gestiones en cada moment, i sobretot que això, tots hem sigut joves i sempre vols trencar amb, amb aquest passat, o vols, donar la teva manera de veure, o la teva paraula, la teva manera d'interpretar-lo, i doncs la creativitat té molt que veure amb això. Clar que hi ha un fil conductor sempre. Hi ha una antropologia, i jo recordo que quan vaig arribar a Ribeina, el primer llibre que m'ha fet llegir era un llibre de l'Henri Lévy que es deia Tristos Tròpics, i encara no vaig entendre per què. Després ho vaig entendre, però al principi no ho entenia. Però estic a una escola de disseny, em fan llegir un llibre que té que veure amb l'Amazones. Pues sí, resulta que al final les conseqüències de les realitats formals i socials tenen molt que veure en l'espai del que tu t'estàs desenvolupant. I aquí què ens ha passat? I tenim una sort, perquè quan parlem a vegades de Barcelona i que sembla que Barcelona ha passat una etapa com caduca, que no és veritat. O sigui, és la ciutat per mi més dinàmica i més creativa que he conegut, i per això hi ha tanta gent aquí que ve a viure a Barcelona o a experimentar Barcelona. Aquí hi ha un fil conductor de recerca i un fons cultural i creatiu tan potent que jo penso que quan tu vius això i te'n dones compte, la capacitat que tens d'imaginar el futur és molt potent, perquè tens aquest passat. Sense aquest passat no tindries aquest futur. Llavors, aquest fons, i fixeu-vos en el món d'arquitectura, a quines ciutats del món hi ha hagut tanta capacitat i innovació en el món de l'arquitectura, del disseny, en el món de l'art, és que portem un heritatge tan bèstia que avui fer coses noves, potents, és molt fàcil. La qüestió és saber què és el que tens entre mans, que se't pot escapar, però és molt potent, clar que sí.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Seguim el Perspectiva amb les mirades transversals d'en Miquel Àngel Julià Hierro, que avui ens han portat al Nuts Indulgence Club, la cocteleria del carrer Montaner 147 de Barcelona, on estem amb un dels seus propietaris, el dissenyador Josep Maria Morera, tot fent un tas de vins amb un marcat regust a Josep Maria Jujol. Doncs provenen de les vinyes de Blai de Montferri, al Camp de Tarragona, vinyes arredors del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat, al mateix Montferri, i que són de la família de l'arquitecte Bartomeu Gené, qui també ara ens acompanya. I, esclar, no podíem fer-ho sense un sommelier de primera línia. Tal és el cas d'en David Amat, del restaurant Boca Grande.
Bé, estan les copes ja ben buïdes. David, ens en recomanes alguna altra?
Sí, no, clar.
Quin podríem fer?
Anem a buitar copes?
Sí. Molt bé.
Seguirem amb un altre ancestral, en aquest cas rosat, i amb una varietat 100% autòctona, que és el sumoi. Una varietat que és molt difícil, molt complexa, però si l'afines és fantàstica.
Bartomeu, perquè com us ho vareu fer per determinar quines? Imagino que les que s'hi ha adaptat millor al clima, evidentment, però aquí hi ha d'haver-hi més, no?
Bé, el projecte neix i sorgeix a partir d'aquest argument. Així, al final, del que tens, què pots oferir? Aquest desconegut, que és el qui compra i el qui saboreix i el qui té aquesta experiència de tastar els vins que surten de les teves pròpies vinyes.
Gràcies.
Llavors, per començar, doncs nosaltres a casa cultivem i treballem les finques de varietats autòctones. El macabeu que hem provat abans, el sumoll que provem ara, i després altres dos vins més, que un és un 100% sumoll, però passat en vi tranquil, no espumós pel mètode ancestral, i un altre, un vi blanc ataronjat, perquè no tan sols conté macabeu, sinó també conté el cartoixà vermell i el sumoll. Per tant, aquests quatre vins treballem amb tres varietats autòctones. El cartoixà vermell ha quedat una mica de forma anacrònica, però s'està tornant a recuperar, que és una mutació d'això, després la Mata ens explicarà més bé, però és una mutació pròpia del xarel·lo blanc. I allí, aquella zona, se li diu cartoixà vermell. I després tenim el sumoll, que fins als anys 60 era majoritària i que es va anar perdent i es va arrencar, i van quedar molt poques vinyes velles, i una de les poques que van quedar és aquesta que conservem a casa. I d'aquí que sortí doncs aquest producte, no? Tots els quatre vins estan fetes amb vinyes velles, algunes més velles que d'altres, com per suposat, però bueno, totes molt interessants.
Comentàvem que la fase olfativa és super, super... super fresca, punts balsàmics, recorda els fruits vermells, no? I sobretot molt net. Quan em refereixo net és que és directe, vull dir, veus la fruita directament, no? No
hi ha camuflatge.
Efectivament.
I una cosa que a favor dels vins de poca intervenció naturals, que hi ha molta gent que que li costa atrevir-se, perquè l'experiència en vins naturals a vegades tira enrere quan els obres i els olores.
Perquè estan acostumats a veure vins molt tècnics, moderns, pues, i aquests, per agradar sense identitat.
I aquests,
no?
Aquests,
com Coca-Cola, no?
Fixa't aquests.
Sí, Coca-Cola que són 100% hedonistes, però no tenen aquesta naturalitat. És com la fruita, com el menjar casolà, no? És com comparar el fast food amb menjar tradicional, que té molt més sabor i a vegades pot xocar, però un cop el proves...
No, i que el cos també necessita una adaptació, perquè jo la primera vegada que vaig tastar un vi sense sulfits em va fotre una bona pinya a l'estómac, eh? Vull dir que has d'anar al tanto també amb els vins els més naturals.
Al nas, sí. A l'estómac no.
No, a la panxa, sí.
Sí? No, igual per el tema de la frescura, no? Que té sí. Una mica l'acidesa.
Sí, el cos s'hi ha d'acostumar, eh?
Però aquests estan amb un aspecte olfactiu fantàstic.
Estan... A vegades, és que una mica el hàndicap del vi natural, que s'estan començant a fer bastant, és que... No és fàcil fer-lo ben fet.
Home, és que els sulfits els deuen posar per algun motiu, no? No és pas per gust, no?
Clar, perquè el sulfit el que fa és que t'assegura fermentació, que no torni a refermentar i que no surtin aromes
Els porta de natural, eh? Tot vi porta ja una certa...
Hi ha uns sulfits naturals, no? Que venen a partir de la fermentació. L'únic que comentava que la gent... comúment es pensa que fer un vi natural és el més fàcil, i és el contrari, és el més difícil, perquè... has de fer-ho molt ben fet, sobretot la sanitat del raïm, el tema de les temperatures, i t'ha de sortir bé perquè no pots cometre ningun fallo, perquè un cop sulfites, equilibres el vi, les tanques, i llavors t'assegures, no? La collita, en canvi el vi natural té aquest punt màgic, però també té el risc que si et surt malament ja no pots tornar enrere.
No, i que no saps, d'un any per l'altre et sortirà un vi totalment diferent, no? Cal. Aquesta és la gràcia, no? També.
Bueno, és que el projecte també neix així, no? Cal. És un projecte d'autor i d'anyada, i d'un territori concret. Llavors fuig una mica d'aquest producte més convencional, d'aquest producte més sense nom, i doncs això doncs, crec que és una oportunitat poder-ho oferir.
Ara bé, jo això de producte d'autor, perquè abans has parlat d'arquitectura d'autor, ara és vi d'autor, explica això.
Bueno, vi d'autor en el sentit de que un vi natural més de mínima intervenció, que a mi també m'agrada parlar d'alta complexitat, no? Com deia molt bé, clar que exigeix un coneixement molt gran, primer en el teu producte i després en l'elaboració. Per què? Doncs, clar, un ancestral, parlem d'embotellar, fa un any de criança dins l'ampolla i fas un desgorjat al cap d'un any de forma natural. Aquí no es congela el coll d'ampolla ni res, sinó es deixa un parell de setmanes en punta i es degolla. No? Clar, el producte el tastes quan obres l'ampolla. D'això has d'estar molt segur.
I aquí m'heu d'explicar una cosa, però mira, jo sóc fill de Cassà de la Selva i és clar, quan veig una ampolla tancada amb tap de metall, m'ofenc. Aquí en teniu de metall i d'altres amb suro. Té alguna explicació tot això?
Té una explicació i jo no ho sabia que eres de Cassà de la Selva, però et diré que els taps de suro són de Cassà de la Selva, eh?
Va,
per tant,
per nassos, no, o si no de Palafrugell.
No, són de Cassà de la Selva el suro dels dos vins tranquils, els dos espumosos. Per aguantar la pressió, doncs podien anar amb tap de suro i amb morrió, però van amb xapa,
que és com estan a la cava.
Sí, exacte, que és com estan a la cava. Vull dir, quan tu veus amb tap de... Per què? Perquè al suro al final hi ha una influència, vull dir, hi ha una microoxigenació i llavors ja, de fet, quan es degolla una ampolla de cava, es recomana un any, des de que s'ha degollat fins que s'ha de prendre, perquè reposi. En canvi, el més estanc és un tema cultural, el tema de la xapa. És veritat que tu quan fas un vi, per exemple, els altres dos vins tranquils no tenen xapa, sinó que tenen un tap de suro, justament de Cassà de la Selva.
M'agradaria afegir alguna cosa que jo crec que és molt interessant, que a vegades no es parla, perquè quan es parla vins de mínima intervenció, vins naturals, sobretot es parla dels sulfits. I el tema dels sulfits és interessant, però tampoc a mi no em preocupa molt posar una miqueta per esterilitzar-lo, no? Crec que ho veritablement important i que la gent desconeix és el tema dels llevats. Els llevats, que són els autòtons de la zona, els que donen la personalitat del vi. No per criticar altres vins, però els llevats és molt important, perquè si tu compres uns llevats amb uns certs aromes, quan t'expliquen territori, t'expliquen raïm, t'expliquen paisatge, i tu compres uns llevats i els fiques en el vi, tot això ja ha desaparegut, no? Esclar. Llavors volia portar això que a vegades la gent no és conscient la importància dels llevats.
Potser
aquí
més,
tots són indígens.
Clar, potser és més rellevant amb les cerveses ara que estan de moda les artesanes. Bé, tots aquests productors artesans van una mica a toc del que hi ha per temporada. A la tardor et fan cervesa amb castanyes, més a l'hivern amb carxofes, no?
I el que passa és que arriba un moment que arriben les modes, les tendències, i perds una mica l'origen. I crec que la moda que serà perpètua és a l'origen i defendre el territori que tens.
Vull fer un parèntesis, no sé si s'haurà tallat o no, però els dos ancestrals sí que no porten sulfits, però els altres dos vins tranquils sí que porten. Així, abans de... No vull entrar en una específica perquè m'equivocaria, però abans d'embotellar es fa una analítica i es fa una microdosis, però estudiant bé el que hi ha, no és una taula estudiada, premeditada, no. Llavors, i s'utilitzen uns sulfits que siguin neutres, així, uns llevats que siguin neutres, el més neutres possibles, perquè no, perquè també el tema dels llevats indígenes o salvatges també té un punt de que se't pot escapar i et varia la clar, jo el que vull respectar en tot moment a l'hora d'embotellar el vi no és entrar en unes discussions també d'unes categories que tampoc m'hi trobaria jo pas còmode, sinó és respectar al màxim el producte que tu portes en bodega i que el producte que surti d'allí tu puguis explicar i el puguis raonar en funció de la feina que has fet tu en vinya, perquè al final el raïm que tu no entregues, el vi que faràs ja no serà. Llavors aquest és l'interès de fer uns vins d'anyada, uns vins d'autor i uns vins que tu puguis defensar des de la vinya, des de les pràctiques.
Això, per dir-ho en termes arquitectònics, és com quan tu fas un sate i hi poses silicats naturals o hi poses silicats sintètics, no? Clar, la cosa canvia i, a més, la durabilitat, el respecte pel medi ambient, per suposat, no? Però moltes més coses que tenen a veure amb aquests ingredients, oi?
És important, sí, destacar-ho. No, perquè tornem, la gràcia d'un producte d'autor és que el propi autor pot defensar-lo des del moment en què treballa la terra i treballa la vinya i sap quins tractaments se li fan, sap quines pràctiques vitícoles hi porten a terme i, a més, doncs, els vins transmeten tot aquest llegat, no?
Un altre tema molt important, les grans ressaques són els sulfits. Quan és un abús, la veritat. Si tu vens vi natural...
Disculpa, no, està de beure massa.
A veure, sí, però, per exemple, tu veus un par d'ampolles...
Sí, que de vi natural en podem veure molt més, sense sulfits.
Moltíssim més, moltíssim més. L'estómac és una altra cosa, però el tema de la ressaca, del mal de cap, el que ho fa són els sulfits.
Sí, perquè habitualment atribuïm el mal de cap al sucre, no? Però resulta que són els sulfits.
Sí, a partir de la quarta botella el mal de cap està més o menys garantit, però...
Tira. Però llavors no n'hi haurà més ni menys, vull dir, ja arribes a un punt que ja et passes de rosca.
Però... És un suc fermentat.
Esclar,
és un suc fermentat. El problema és quan ja comencem a afegir coses externes.
No, està bé saber-ho, perquè ara que ja ha estat de moda tot aquest ecopostureig, és clar, et poses en una etiqueta vi sense sulfits i dius, doncs aquest deu ser bo, i pagues 5 euros més per una ampolla de vi sense sulfits i dius, espera, un moment, saps què vol dir sense sulfits? Vull dir que està molt bé a l'apunt.
No, i el que sí que és bo, doncs, pensar-hi, no?, que aquests vins que no contenen edulcorants i no estan emmascarats, doncs el cos ho digereix molt més bé. Per què? Perquè totes aquestes pràctiques que tu emmascares una mica i fiques, doncs al final són coses que al cos li costa més. Llavors un vi, també parlem aquí, són uns vins de baixa graduació, vull dir, són de 10 i mig a 11, que això pot pujar cap a... Perquè clar, segons l'anyada que estem parlant, però l'any següent, ara estem tastant vins, el negre és 21 i els altres 22, però és que el 23 hi va que... Bé, aquesta onada de calor tan forta que ha fet pujar la graduació un grau més. Però tornem amb lo d'abans, lo que deia, no? Que això no emmascares el vi si no hi conté coses que tu hi afegeixes. Llavors això el cos ho accepta i ho integra molt millor.
Com quan el Ferran Adrià parla de si el tomàquet què és i diu que és una fruita, tu has dit que el vi és un suc. Ens hem de replantejar molt què és el vi, què és l'arquitectura...
Home, és que és un suc fermentat.
És un fruit fermentat, i llavors... És tornar una miqueta a l'essència, que a vegades ens oblidem que és el vi, no? Molt bé l'apunt.
I a més has parlat del Ferran, no deixa de ser un alquimista. O sigui, el Ferran va deconstruir la cuina per tornar-la a construir i obtindre resultats mixolijant productes per obtindre un final que no tenia res a veure amb l'AF. Quan parlàvem de creativitat, l'aspecte gustatiu d'una experiència no tenia res a veure amb la forma que tu tenies a la memòria. Quan parlaves abans del passat i del futur, quan em deies com es fa, el teu record del passat és el que permet fer una projecció al futur.
Correcte.
Sense aquest passat no pots fer el projecció.
En Ferran va desaprendre per tornar a aprendre.
És que és així. Mm.
Sí, té molt d'Enric Miralles tot això, no? També, sí, de desaprendre.
No és casual, eh?
Sí, i no confondre desaprendre amb perdre la memòria,
que és correcte.
Diferent, eh? Perquè per saber on anem hem de saber d'on venim i no té res a veure. Una cosa és la memòria i una altra cosa és desaprendre.
Bueno, matar el padre.
Sí, exacte.
No, lligat amb això, jo, la meva resposta és segur que sí, però m'agradaria saber si el Bartomeu això ho ha reflexionat o no. Sí, Bartomeu, sí. El teu dia a dia, el que estàs fent, estem parlant de vi, no? I oblidem-nos de Jujol, ara estem parlant de vi, el que estàs fent ho fas d'una manera diferent que la teva competència gràcies a aquests arquitectes? Es nota aquests arquitectes amb el teu dia a dia?
Bueno, jo vaig estudiar arquitectura primer perquè vaig mamar les obres de casa, vaig mamar doncs, que la reconstrucció i l'acabament de l'obra del santuari des de que vaig néixer, no? I quan jo tenia 9 anys es va inaugurar el santuari, llavors jo vaig créixer amb la preocupació latent de que s'havia d'acabar una obra per complir una finalitat. Llavors jo vaig estudiar arquitectura perquè em van permetre la llibertat d'estudiar la carrera que més m'agradava. I efectivament, doncs, arquitectura m'ha permès conèixer clar, és una carrera multidisciplinar. Mira, aquí ens veiem parlant d'arquitectura amb un mitjà de comunicació com és la ràdio, no?
I va ben bé.
Per tant, jo amb això sempre he estat molt agraït i et dona un pòsit, com els vins que contenen un pòsit que és el que dona sentit. I doncs, parlar d'arquitectura doncs, en totes les categories, no? Construcció, instal·lacions, energètica, l'urbanisme, història, bueno, tant que complementa un ofici, no? Com és el d'arquitecte.
Però està molt bé perquè has dit una cosa... És que tu que ets arquitecte, jo no vaig poder fer arquitectura i potser és la carrera que em més ha agradat fer, eh? Vaig tirar a fer farmàcia, després vaig passar al disseny, però sempre he tingut una certa carència amb el... És que esteu molt a prop de Déu. Sou molt divins.
Bueno, això és una altra categoria.
No, crec que no hi ha res més diví que quan parles amb un arquitecte és que està en possessió de la veritat. O sigui, l'arquitecte és el constructor de les veritats.
Això també conté carències.
Sabeu que els arquitectes estan en aquesta posició d'absoluta certesa divina a l'hora de prendre decisions.
No, el que passa és que els arquitectes, clar, com que gestionen complexitats, perquè al final l'arquitectura és gestionar complexitats, llavors suposo que ve donada una mica la mesura, no?, de la genialitat en funció d'aquesta capacitat, no?, d'absorbir complexitats, no?
El que passa que no tots els arquitectes saben agafar la complexitat i transformar-la en una cosa senzilla i simple. Les transformen en complicades i, per tant, és molt similar al que ens explicava abans el David. Quan ens deia que el vi era net,
és que
ha agafat la complexitat i l'ha fet senzilla per entendre-la.
És que l'arquitectura té molt de destilar, no? No, de treure les essències.
A vegades el més complicat és buscar amb la forma la funció, no? Que és això que és tan simple que dona aquesta exquisitesa, no? Que en veritat és tornar una mica als orígens per buscar la cosa més simple que és la més bonica, no? A vegades complicar-nos no...
El no arquitecte de la sala acaba d'utilitzar una frase d'un arquitecte, eh?
Sí, li van, eh? La forma segueix la funció.
No, jo estava pensant el mateix.
És que és així.
De vegades la gent et diu és que això de l'arquitectura és molt complicat, jo no hi entenc un borrall d'arquitectura, és que no cal entendre d'arquitectura. L'arquitectura és com la música, com les matemàtiques, és una manera d'entendre el món. I llavors, aquesta és la manera arquitectònica d'entendre el món. No cal ser un gran arquitecte, sinó simplement el que pot ensenyar l'arquitectura al món és aquesta manera de veure'l, no?
És que l'arquitectura és vida i el que hem de fer és viure-la, i la vivim tots.
Ara ja estem al negre, eh?
Sí, sí.
David, parla'ns una mica d'aquest negre, perquè
és que... Simplement ara estem
emocionant. Aquest és el meu, eh?
És la meva bomba, perquè l'olores... Excel·lent. No, doncs aquesta fruita banyada amb licor, no?
Però, com molt licor, sí senyor.
Pesada,
sí, senyor.
Un cassis, no?
Ens has d'explicar per què els hem tastat amb aquest ordre.
Aquest ordre, sobretot buscant ir en creixendo a nivell de potència aromàtica i amb cos, no? Hem començat amb el blanc espumós.
Oh, és el recomano, eh?
Sí, més fresc, més cítric, després el rosat espumós, una miqueta més de cos, i jo crec que ara ja acabem amb un vi tranquil, que crec que és el que té més graduació, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
I el que té ja té una mica més de múscul, més textura en boca, no? Que també aquest vi és molt important provar-lo en boca perquè te l'emplena mantenir la frescura. No és pesat, però ja t'acompanya igual menjar una mica, no? Ja pots acompanyar-ho amb una miqueta de menjar.
Aquí s'ha d'afegir, no?, que un quan demana un negre i li porten un negre a sumoll, doncs, si no li expliquen, és difícil caure-hi, perquè... té, clar, el sumoll és una varietat molt nostra, de casa nostra, diguem, perquè és pròpia i autòctona d'una zona, que és la nostra. I llavors, què passa? Que el gra, amb aquesta pell tan prima que té, li dona molt poc color. Veieu quin és? Normalment, un vi negre, quan és...
clarete.
Clar, és més un clarete que no pas... Però bé, hem de deixar aquest prejudici de veure un color negre per veure un altre una mica més fluix, no?
Perquè... més elegància, no? Més finura, més elegància, frescura, i crec que ho bo d'aquests vins que no et cansen, pots beure tranquil·lament i t'inviten a beure més i no tens aquesta...
Recorda molt els Pinot Noirs.
Recorda molt una miqueta, les comparacions són dolentes, però recorda molt el que és un dels vins més buscats del món, que són els Borgonya, que hi ha la Chardonnay i hi ha la varietat Pinot Noir, que és una de les més difícils d'elaborar, però quan l'elabores bé és màgica, no? Jo crec que el Sumoy una miqueta és la Pinot Noir de Borgonya, no? La Pinot Noir que diguéssim que diguem a Catalunya. És molt difícil d'elaborar, és molt complexa, però quan el productor li pilla el truco, és fantàstica, perquè és fresc, llavors veus les caudalies, que les caudalies és el postgust que et deixa en boca, això és molt important, el vi, no? Hi ha vi que se t'acaba, si no és el postgust gran que se't deixa en boca, notes balsàmiques.
Bartomeu, perquè, clar, també és una producció relativament limitada, no? Aquest vi costa d'aconseguir, oi, també?
Això costa d'entendre per un públic extern, però sí. Un no produeix el vi en funció del que vol el mercat, sinó el produeix en funció del que té.
Llavors,
hi ha possibilitats de créixer, perquè això és un projecte que acaba de néixer i... però sí que pot créixer, però créixer fins a un cert límit. Créixer en el sentit de qualitat, amb el mateix estàndard de qualitat, però i en producció de sumoll, vinyes velles, a casa tenim una finca. Llavors sortirà el que et surti d'aquesta finca. Això és una oportunitat també, perquè no s'ha d'inventar el que no existeix. Has d'oferir el que tens, i en aquest cas, doncs, de forma embotellada.
Fantàstic, doncs escolta, Bartomeu, és un plaer gaudir-ho, i és que t'hem d'agrair infinitament que hagis aportat al món aquesta oportunitat de veure'ns aquest paisatge tan jujulià, l'Ai de Montferri.
Sí, com que ara ja portem provant vi, m'agrada parlar del Josep Maria, així quan ara ja ens podem animar una mica. Així, quan Jujol se li encarrega el projecte del Santuari de Montferri, té dos amors, no, ell? Un és que fins als 9 anys va viure a Tarragona, per tant, fer un projecte al Camp de Tarragona era recuperar unes arrels, i l'altre és la seva pròpia devoció a la Mare de Montserrat, no? I per això va poder fer un edifici pensant en tot moment amb la Mare de Montserrat. Quan el Josep Maria es dedica a fer el disseny i a posar aquest vestit, aquest llenguatge a un vi, que és un vi, doncs, com deia ell, doncs, clar, quan el tens amb una ampolla no el sent, no, va, és un llenguatge propi, doncs en Josep Maria també torna a les seves arrels.
Ara també és veritat. Sí.
M'agrada pensar-ho, perquè això no és una forma, no és un satèl·lit a llarga distància, que
això
en Josep Maria ja veu d'una tradició que la fa seva.
Sí, tota la meva família ve del món del vi, curiosament, No ho vaig tirar mai en compte, perquè estava destinat a ser farmacèutic i resulta que he acabat fent etiquetes de vins. És el que parlàvem abans quan me'n preguntava de la creativitat. Tu tens un heritatge que quan ets jove no n'ets conscient, igual que quan estàs a Barcelona. Si tu passeges per Barcelona i estàs acostumat a viure a Barcelona, que no li donem importància a moltes coses, el racionalisme de la distribució de la ciutat de l'Eixample, aquesta espècie de quadrícula... O sigui, al final ets ordenat, perquè estàs acostumat a viure en una ciutat ordenada. Quan tu vas a una ciutat no ordenada, caòtica, hòstia, et fots amb un liu de carrers que no saps on estàs. I aquí tens un referent, el mar i la muntanya. A dalt i a baix, amunt, ja saps on tens que anar. I a més, a dreta i a esquerra, o sigui, el que ve va cap avall i l'altre va cap amunt.
No,
home,
quan
et canvien un carrer d'aquests que vas, ho fan aquí, que et diuen, ara de cop i volta València canvia de sentit. Hòstia, jo me'n recordo al principi que m'havia fotut contra la direcció, perquè tu estàs acostumat mentalment a tindre, llavors, aquest heritatge és real i no l'assumeixes en el moment que l'experimentes. però en el temps te'n dones compte que això ha sigut un aprenentatge. I clar, l'estètica, i jo he tingut la sort d'estar en un context familiar artístic, i quan tu vas vindre m'ho vas explicar i et vaig entendre perfectament. Jo entre a casa el meu avi va haver-hi col·leccionista d'art i estava ple de pintures. I jo em semblaven terribles, no? Era petit i hòstia, eren com que era una cosa que em semblava completament, era un món que no l'entenia.
Ara a nosaltres ens xoca llavors això, eh? Perquè l'espai on estem justament és suma d'art a totes les parets.
Tot, no hi ha un forat buit.
Correcte.
I tens des d'Opissos, Picassos i el que vulguis.
Doncs Josep Maria Morera, dissenyador gràfic i propietari d'aquest Nats Indulgence Club, Bartomeu Gené, arquitecte i també el principal culpable, dèiem abans en positiu, d'aquestes vinyes del Blai de Montferri, David Amat, sommelier, al Boca Grande. Gràcies per ser avui a aquestes mirades transversals que ens porten Miquel Àngel, Julià i Erro. Que vagi molt bé i bones festes.
Moltes gràcies a tots.
Vinga, gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter i Instagram, @perspectivacat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.